Avui parlem d'un tema que sembla que tingui poc a veure amb el sincrotró. Com hem vist en seccions anteriors, la llum de sincrotró ajuda a conèixer millor les malalties com el virus de la febre del Nil o per saber com són o com es poden millorar materials diversos. En canvi, avui parlem del patrimoni cultural i artístic i com la llum de sincrotró pot ajudar a preservar-lo. Saludem la Glòria Molina. Ella és doctora en física per la Universitat Politècnica i doctora en història de l'art per la Universitat Autònoma de Barcelona. També té un grau en criminologia i és experta en la prevenció i seguretat del patrimoni històric. A més, ha estat usuària del sincrotró Alba, com ens explicarà més endavant amb un dels exemples que mencionarem, i coneix molt bé el sincrotró, ja que hi col·labora realitzant visites guiades a col·lectius especialitzats. Hola, Glòria, benvinguda. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Tinc molta curiositat per conèixer bé quines connexions hi ha entre el patrimoni i el sincrotró i totes aquestes experteses que hem presentat que tens, perquè déu-n'hi-do.
Hola, gràcies a vosaltres per convidar-me. De fet, és un plaer explicar més sobre un àmbit que realment m'apassiona.
Explica'ns, Glòria, per què s'utilitza un sincrotró per estudiar el patrimoni cultural i artístic? Perquè hem vist altres exemples en aquest espai, però encara no n'hem vist cap sobre l'art.
Uf, doncs a veure si sóc capaç d'explicar-vos-ho amb l'espai que tenim. Mireu, un sincrotró permet fer estudis sobre la composició química i estructural de molts materials. Això significa que podem conèixer d'aquest format i quina és la seva estructura. Aquesta informació és cabdal quan s'ha de fer una restauració o un procés de conservació d'una obra. Si sabem com està feta, podem pensar en solucions compatibles amb ella. Però també serveix per obtenir informació històrica i de context. Mira, per posar un exemple, en el cas de la creu de terme d'aquí Sant Cugat, que van destrossar fa 4 anys i que afortunadament heu pogut reinstal·lar en part...
La part del fus, la part de la creu és una rèplica i quedarà al museu.
Exacte. Doncs el coneixement dels materials i tècniques emprades per la seva elaboració ha possibilitat fer una intervenció adequada a les necessitats de la peça. Si hagués sigut d'un altre material, el procés de restauració hauria estat diferent, naturalment.
Per tant, tenim un exemple ben proper d'aquesta utilització que s'ha fet al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que tenim la sort que sigui també aquí a la ciutat, a Vall d'Oreix, i que potser coneixes també d'alguna col·laboració, no?
Sí, fa molts anys.
Quan parlem d'obres d'art, ara ens has posat aquest exemple de l'escultura, de la Creu de Terme, però també podem parlar de quadres, per exemple. De què parlem?
A veure, la veritat és que, el ventall és molt ampli. Val? Pensa que hi ha obres d'art i artefactes arqueològics fets amb tota mena de materials. És a dir, quan parlem de pintura, per exemple, una pintura es pot donar sobre suports com tela, fusta, metall, pedra, ivori, sobre cada suport presenta unes característiques diferents. El mateix passa, doncs, amb l'escultura, val? Pot ser de molts materials. En general, hem de tenir en compte que habitualment el que tindrem és una mescla de materials que reaccionen entre si.
D'acord.
Fins i tot, quan veiem un monument que ens sembla que és només de pedra, en realitat la superfície que està en contacte amb la contaminació ambiental acaba tenint la composició química diferent a les capes que es troben més internes.
D'acord, per aquest contacte, entenc, amb l'ambient, amb la contaminació, amb l'oxigen...
Reaccionen químicament.
D'acord.
Llavors, en llum de sincrotró es poden estudiar materials que formen part de quadres, de peces de ceràmica, de vitralls, es pot estudiar qualsevol tipus de material. Val?
És una supereina.
Sí.
Podria dir-li,
El que sí que necessitem normalment és extreure un tros molt petitet, però que sigui representatiu de l'objecte. És a dir, és com si féssim una cata, però res, molt, molt, molt petita.
Gairebé que no es noti, no?
No, és que habitualment és de mides que no es veuen a ull nu, val? A mi sempre m'agrada posar l'exemple, és com si tu tinguessis una lasanya i talles així de dalt a baix,
sí?
Llavors això et permet estudiar
totes les capes.
Totes les capes, val?
Molt bon exemple,
i llavors així podem analitzar capa per capa i veure, doncs, com s'ha alterat, quins components tenim, què teníem abans, quines intervencions hi ha hagut, i és apassionant.
Ja veig que t'agrada, que t'agrada. I per què un sincrotró? Què permet veure que no es pugui fer amb altres tècniques, diguéssim, que tenim a l'abast?
A veure, mira, les raons són diverses, però bàsicament, si t'hagués de triar una, la principal és la gran precisió que ofereix. Val? La llum de sincrotró és molt, molt, molt brillant i, per tant, permet fer estudis d'imatge d'alta resolució. Val? Aconseguim detalls microscòpics a les mostres i fins i tot... O sigui, no només ens permet saber quins elements químics tenim, sinó també com estan col·locats en tres dimensions.
D'acord.
Val? Llavors, la caracterització tan precisa dels materials el que ens permet és conèixer les fases de cristal·lització d'aquests materials, i això és clau per entendre quins materials s'han utilitzat i com es degraden.
D'acord.
És una mica xis, però...
Val? Sí, s'entén. S'entén. És com un superinvestigador, o ens permet superinvestigar.
És com un supermicroscopi.
Un supermicroscopi.
Val? Llavors, pensa que, a més, és el que us comentava abans una mica, que es poden estudiar els materials cap a capa.
Aquesta lasanya.
Llavors, clar, podem identificar les alteracions que ha sofert el material al llarg de la història. Val? I un altre avantatge és que el sincrotró ens permet fer aquests estudis sense perdre la mostra.
Clar, això suposo que és molt important, sobretot quan parlem d'obres d'art, no?
Sí.
No m'imagino ara tenir un quadre de Salvador Dalí, sí, i haver-lo de fer malbé per estudiar-lo.
No, bé, de fet és el que et comentava, pensa que les mostres són, no es veuen, no?
Molt
són molt petitones, i realment si el que estàs buscant és preservar o restaurar alguna cosa de la manera més eficient, conèixer els materials és fonamental.
Clar.
O sigui que...
I com ho fèiem sense la llum de sincrotró?
Bé, mira, és com tot, com superaven abans temes de cor,
uh-huh,
o molts temes que ara es fan per la paroscòpia i abans havies d'obrir tot. Doncs abans,
és un gran aliat, per tant, entenc, no? Del món de l'art.
No arribàvem a tenir el coneixement que podem obtenir amb el sincrotró, i les tècniques eren, bueno, doncs, a veure, en cada moment s'ha fet amb tot el carinyo, però
clar,
eren les adequades.
En el context tecnològic, de l'època.
Sí.
Ens expliques alguns experiments que heu fet en aquest àmbit que s'hagin fet al sincrotró Alba? Segur que n'hi ha una pila, eh?
Sí, a veure, mira, et comento un que potser és bastant gràfic. Mira, durant el meu doctorat he treballat amb el grup de caracterització de materials del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya, val? Aquest grup el dirigeix la professora Trinitat Pradell, i ells són experts des de fa molts anys en l'estudi de materials antics. Val?
Uh-huh.
Bàsicament materials metastables i nanocristal·lins, ja sé que sona una guarrada, però són, t'has de fer la idea que són,
sí,
molt materials vitris, val? Vitrificats.
D'acord.
Vidres, decoracions, val?
D'acord.
No tot, però per posar-te un exemple del tipus de materials. Llavors, una de les recerques en les que treballa consistia en analitzar amb llum sincrotró els vitralls de catedrals fets en diferents períodes.
Home.
Entre segle XVI i XX.
D'acord.
Per conèixer el seu procés de fabricació i així poder ajudar tant en la conservació com en la restauració.
Clar, i ara jo et demanaré que m'expliquis això, com ho vau fer, no? Anem a veure, anem a investigar com es fa a través del llum de sincrotró tot això.
A veure, sí, mira, durant els processos de restauració dels vitralls d'algunes catedrals...
De quines, t'ho puc preguntar?
Sí, mira, vam treballar amb mostres a la catedral d'Àvila, de Burgos, d'Alcalá de Henares, de Segovia, o sigui, catedrals, allò, consistents, val? Doncs, durant els processos de restauració, es va comprovar que hi havia diferències en l'estat de conservació de les grisalles d'alguns vitralls. Llavors,
uh-huh,
una grisalla és una substància en base de ferro, val?, que s'utilitza per tal de perfilar i dibuixar en les figures dels vitralls. És a dir, quan tu veus un vitrall, veus vidres de colors i
sí,
veus un dibuix.
Sí.
Aquest dibuix està fet amb grisalla.
Que és d'un color grisós, com de
sí,
color plom, per entendre'ns
sí,
normalment.
Sí, marronós, negrós, depèn de la composició. Llavors, amb la grisalla dibuixem els cabells, les cares, les mans, totes les formes. Doncs es va comprovar que comparativament grisalles de vitralls que eren més antics vol dir segle XV-XVI, estaven millor conservades que grisalles a partir de 17, 18, 19.
Més noves,
val? Llavors, després de realitzar tot un seguit d'analítiques prèvies, van dur les mostres a la línia de microdifracció, val? La MSPD. I vam analitzar seccions transversals polides, o sigui, allò de la lasanya que deia,
sí,
val? De diferents segles i diferents catedrals. Val? Llavors, aquestes mostres ens les va facilitar Betrario Muñoz de Pablos, que estava realitzant el treball de restauració.
D'acord.
en aquestes catedrals. Llavors, un cop analitzats els resultats obtinguts, vam poder comprovar que la incorporació de bor en els vidrets a partir del segle XVII havia possibilitat baixar la temperatura d'elaboració dels vidres. Clar, si tu els vidres els pots elaborar a temperatura més baixa i la grisalla l'estàs fixant amb calor, resulta que la grisalla l'havies de fixar a temperatures més baixes i llavors no quedaven tan ben fixades. I, bueno, clar, estava provocant que es desprenguessin i que tinguessin problemes. Llavors, quan tu esbrines la causa, pots treballar sobre els efectes.
Clar.
I és, jo què sé, és una de les 40.000 coses. És que es poden desvinar tantes coses amb el sincrotró.
És molt interessant. I, de fet, no havíem parlat de moltes aplicacions científiques per entendre'ns, però no ens havíem fixat en aquesta relació que pot també tenir amb l'art i amb la conservació. Hi ha altres estudis, Glòria, d'aquests que es puguin cridar l'atenció?
Home, sí, hi ha... Clar, és que és... Uau, és un món... Jo us convido a visitar el sincrotró.
Jo he tingut la sort de fer-ho, de la mà de les companyes de comunicació, però em sembla que hi ha jornades de portes obertes,
sí,
oi?
Sí,
per anar i quedar-se a boca badat.
Sí. Mira, ara se m'acut un altre exemple que també us pot ser curiós, val?
Sí.
La ciència de frontera permet conèixer els detalls més íntims del nostre passat, val? T'he explicat ara el tema de pigments de vitralls, però l'estudi del patrimoni és molt divers. Val? Llavors, per exemple, recentment s'ha publicat un estudi, també realitzat al sincrotró Alba, on a través de l'anàlisi de les dents de llet trobades a jaciments ibers, han pogut concloure que els nadons que van ser inhumats a les cases van morir per causes naturals i no per pràctiques rituals. No?
Que és clar, el que es pensava...
Bueno, és que, clar, és allò... No, clar, fins que no tenim evidència científica,
hi ha teoria.
Una sèrie d'hipòtesi, però és la manera, no?
I en aquest cas, què ha portat la llum de sincrotró per fer aquesta troballa?
Sí, doncs mira, en aquest cas es va utilitzar el laboratori Xaloc, val? Que principalment s'utilitza per resoldre l'estructura de proteïnes, val? Però que en aquest cas l'han fet servir per fer una tècnica que es diu microfluorescència de rajos X a les dentetes de llet que es van trobar, val? Llavors, amb aquesta tècnica han analitzat la composició elemental de la línia neonatal de les dents,
sí,
val? I en particular la quantificació de zinc.
Per què és important la quantificació del zinc?
Doncs perquè el zinc és un element important en el moment del naixement, val? Es relaciona amb l'inici de la lactància materna, val? Però clar, el contingut és tan baixet que amb altres tècniques no el pots detectar. Per això ha fet falta anar a parar al sincrotró. Llavors, amb les variacions de concentració en l'esmalt i la dentina, val? Juntament amb estudis previs a microscopia electrònica, doncs aplicant aquest feix de rajos X tan petit de només un 10 micres, vam poder analitzar... Sí, és reu. I
clar, van... si és sobre una denteta d'una criatura, imaginem-nos,
sí,
eh?
Sí, llavors, doncs, bueno, van poder analitzar diferents elements a l'esmalt. I ja et dic, el tema aquí és que les concentracions eren tan baixes que quan tu treballes amb una microscopia electrònica, per exemple, no arriba a ser tan sensible. Llavors, és que es poden fer...
Ens obre portes
molts,
infinites.
Molts,
no? La llum
molts,
de sincrotró.
Sí,
si em permets una curiositat, Glòria, quan et presentàvem, dèiem que tens un grau en criminologia.
Sí.
Física, història de l'art, criminologia. aquí també hi ha una relació amb el patrimoni?
Sí, i tant.
Explica'ns això.
Mira, té moltíssima relació, val? Mira,
ara que el true crime està tan de moda.
Doncs, per favor. Bueno, corre molt fort.
Anem a parlar del patrimoni.
Sí. Mira, jo què sé, per posar-te un exemple, val? Tornant a la Creu de Terme.
Que tots el coneixem, que ens queda proper.
De fet, tenim un patrimoni molt ric a Sant Cugat, val? Pensa que quan s'ha de fer un pla de seguretat per preservar el patrimoni, resulta fonamental conèixer quins són els materials que el formen. Val? Perquè, clar, cada material té diferents vulnerabilitats i té diferents tècniques de conservació, de restauració. Llavors, quan tu vols preservar el teu patrimoni, conèixer de què està fet resulta fonamental. Però, jo què sé, en el cas, per exemple, de robatoris, ara ens posarem pel·liculeres, eh?
Vinga.
En el cas de robatoris, de descobrir falsificacions... I és molt fàcil quan tu agafes un lladre que ha robat un monet, una de les coses que has de fer és autentificar que allò sigui de veritat un bonet, perquè tu al jutge li demanaràs diferent a pena.
Clar.
Si ha robat un quadre que és autèntic que si ha robat una còpia.
A tu et podríem trobar autentificant un quadre de Monet?
No. No perquè, detectar una falsificació
sí.
resulta més fàcil, tot i que cada cop ens ho posen més complicat, però si tu trobes un pigment o una pintura que no en aquella època del Monet no hi era, sí. i no és una repintada posterior, és que s'ha de fer tot amb molta cura, val? Llavors, jo et puc dir, ostres, aquest material no em quadra.
D'acord.
Però d'aquí a dir que totes les obres que tenen cinabri són un Goya... Llavors, a mi el tema de les autentificacions sempre m'ha fet molta angunieta, perquè...
Per respecte, oi?
Bueno, s'ha de saber molt... Bueno, fa uns anys va haver-hi una exposició del Modigliani que hi havia 3/4 parts de les obres que eren falsificacions.
Llavors, mare de Déu.
S'ha d'anar molt, molt, molt alt en tu. Però sí que és veritat que... mira, aquí hi ha un tema que és poc conegut, però segons l'Interpol, el mercat il·lícit d'obres d'art sí. és el tercer en munt econòmic a nivell mundial. Val? Només per darrere de drogues i armes. Llavors...
Ara sí que m'has deixat bocabadada.
Per això et dic, llavors, clar, o sigui, tot el que és àmbit forense...
Sí.
Clar, totes les eines que puguem tenir més enllà de les analítiques normals per poder obtenir evidències de cara a un judici és fonamental. Llavors, clar, en aquest àmbit les tècniques punteres com les que trobem al sincrotró escolta, són fonamentals per tal d'obtenir coneixement.
Escolta'm, Glòria, moltes gràcies. Ha estat molt interessant tot això que ens has explicat. Per avui ho deixem aquí, però jo m'emplaço a convidar-te un altre dia perquè ens segueixis explicant curiositats i com apliqueu al món de l'art i del patrimoni la llum de sincrotró. I si podem fer una segona part així més pel·liculera, segur que a la nostra audiència també li agrada, que ens ha agradat això de la Interpol i que hi ha molt, molt per conèixer. Moltíssimes gràcies, Glòria.
A vosaltres per convidar-me. És un plaer.
Gràcies.